De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
37 minuts que passen de les 11 del matí. Permeteu-me que us informi que, directe o indirectament, el tràfic de droga repercuteix en el vostre dia a dia, en el de tots. El volum de negoci que genera permet als traficants comprar voluntats, corrompre funcionaris i adquirir poder. Aquesta és l'alerta que fa la periodista Fàtima Llambric en el seu nou llibre Brots de Narcosocietat, una investigació periodística que aborda el narcotràfic a Catalunya des de molts punts de vista. La recerca de Llambric li ha permès conèixer com es relacionen els narcotraficants entre ells, quina estructura organitzativa tenen, les connexions amb el Marroc i els policies corruptes i com conflueix el triangle Galícia, Catalunya i Estret de Gibraltar. Fàtima Llambric, molt bon dia i gràcies per ser avui als estudis de Ràdio Estel.
A vosaltres, molt bon dia.
Ara fa molt poquet que ha sortit aquest llibre, Brots de Narcosocietat, editat per Editorial Columna. Quina rebuda està tenint? Quin és el feedback que està rebent?
Ai, no, bé, molt bo, però no sé si sóc jo qui ha de dir això. No, molt bo, ja ho veurem, ja quan se vagi llegint, doncs si la gent li agrada i el recomana. La idea està feta, no, això no és un llibre acadèmic. Jo sempre dic, un llibre a mi m'ha d'entretindre i per tant està pensat, no sé si ho aconseguiré, però està pensat perquè la gent s'entretingui. Uh-huh. I si a més s'informa, doncs molt millor, no? Esta és una mica la idea. És un llibre també molt policial, molt de sensacions abans d'un operatiu policial, durant l'operatiu policial, i després per mi part de la gràcia és doncs, haver tingut dos persones, una que es dedica al negoci de la marihuana activament i una persona que ja ha estat condemnada per pertinença a organització criminal i tràfic d'haixix.
Si et sembla, comencem al principi. Eh? Com sorgeix el teu interès pel narcotràfic, pel negoci de la marihuana?
Mira, jo anava rebent, com tots els periodistes, anàvem rebent les notes de premsa, especialment en aquest sentit de Mossos d'Esquadra, sobre temes de la marihuana. Ai, i de veritat, pensava, una altra nota de premsa de la marihuana? No veia la importància, no la sabia veure. Parlant amb diferents policies i amb un en qui li tinc especial estima i respecte professional, un dia em diu, escolta, Fàtima, però és que això és un tema d'organitzacions criminals o problemes greu, eh? I jo, ah, espera que m'ho miraré diferent, no? I parlant, òbviament, també amb altres policies i amb els que estaven implicats, diguéssim, amb les investigacions, doncs llavors una mica va ser el despertar de que estem parlant, quina magnitud li hem de donar això, no? I a tots, jo crec que tots vam anar veient de que era una altra història, no era aquell concepte de la marihuana que tenia.
Mm-hmm. Esclar, si parlem de narcotràfic, hem de parlar que molts pobles mariners precisament són l'escenari de molts episodis de narcotràfic, on hi veiem llanxes, on hi veiem aquests intercanvis de mercaderies. Eh? Mm-hmm. El fet d'haver passat la teva infància, la teva joventut en un poble mariner, i té alguna cosa a veure que t'hagi cridat l'interès?
Mira, s'explica en el llibre i també amb el documental que vam fer per TV3, Les arrels del narcotràfic, una investigació o un operatiu, en aquest cas de Guàrdia Civil a Tarragona, que Guàrdia Civil a Tarragona ja porta 2 anys, diguéssim, constantment fent operatius, de l'arribada de narcollanxes aquí, i que era al meu poble, a l'Ametlla. Uh-huh. I el meu poble és, bueno, no cal que digui jo que és fantàstic, perquè tenim una de turisme brutal, perquè tothom sap que és fantàstic, no? Però el fet de veure que ja en els anys 90 ja hi havia la problemàtica, però no només a l'Ametlla, Delta de l'Ebre i tota la zona de la Costa Brava, no? Doncs sí, jo penso que és una problemàtica, perquè és una problemàtica, i que l'hem de donar a conèixer perquè s'ha d'escapçar.
Ara ens deies els anys 90, però l'altre dia també en aquest mitjà donàvem la notícia a través de la nota de premsa dels Mossos d'Esquadra, aquests 40.000 quilos de marihuana trobats en 5 anys d'investigació dels Mossos d'Esquadra. Tot això, tot el volum pel que fa al tema de la marihuana és nou o ve de lluny?
Clar, el tema de la marihuana, Mossos d'Esquadra ja fa uns anys que va treure dos informes, no sé si ara ja deu fer 4 anys, dos informes en 2 anys diferents, perquè van fer una investigació exhaustiva, és a dir, a banda de les investigacions contra persones concretes, diguéssim, una anàlisi del que s'havien trobat, per posar sobre la taula, no, un recull de tot el que estaven tenint. I allí ja van fer un primer toc d'alerta, perquè ja van fer un dibuix exhaustiu de la situació. El segon informe ja anava una mica més enllà i ja posava en evidència el fet de que els que es dediquen, les organitzacions criminals que es dediquen al tràfic de marihuana, estan portant cap al terreny delinqüencial gent que té negoci legal. Això són, per exemple, electricistes que els hi fan les instal·lacions en negre, això són immobiliàries que n'havien detectat que fan, que troben una nau industrial on tu poder posar la instal·lació i que no et detectin i que no et trobin. Clar, això són estos primers brots. És corrupció, que també ha hagut detencions d'alguns policies, amb policies locals i amb cossos de seguretat estatal, i aquí entra Mossos. És a dir, ja van fer estos dos informes, més enllà de les investigacions habituals que fan. No?
Agafem el títol del llibre com a punt de partida, eh? Brots de narcosocietat. Vivim en una narcosocietat?
No. Per això, lo de brots. És a dir, brots són aquells primers indicatius que ens han de fer estar alerta. Això que deia, no? El que expliquen els dos informes de Mossos d'Esquadra, però és igual, qualsevol policia, és a dir, anem a preguntar a les policies locals i totes acaben fent temes de marihuana. Anem a preguntar a Policia Nacional, aquí a Catalunya, i està fent temes de marihuana. Guàrdia Civil, 3/4 de la mateix, i Vigilància Duanera, també. Mm-hmm. Per tant, tots s'estan trobant amb aquesta problemàtica. I també arriba un moment que jo abans no sentia mai olor a marihuana, i ara no sé si és perquè tinc el cervell més activat, però a vegades per zones, per carrers, per edificis...
Ja ho comentava jo amb un amic, passejant per la ciutat com Barcelona, deia cada plaça es nota aquesta olor típica.
Per tant, algo està passant, no? I llavors són estos primers indicatius. No és una narcosocietat ni el sud d'Espanya que té un problema molt més greu amb el tema de l'haixix, no? El tema de marihuana, ara mateix, va haver un moment que es deia, periodísticament dèiem, i policialment també, no?, que Catalunya era el jardí de la marihuana uh-huh. d'Europa. En quant a volum, ara Andalusia s'està decomissant, com a mínim, més volum, però en tot cas també Andalusia té més territori, no? Per tant, allí estem, no?, amb este top que no ens hauria d'agradar estar, però...
Anem a agafar algunes frases que dius en el llibre. Just al començament del llibre dius: "Estimats lectors, si tinguéssim més informació, veuríem la vida diferent." Com la veuríem?
Bueno, jo crec... Sí, hi ha la segona part, no? Jo dic, si tinguéssim tota la informació, potser no podríem viure, eh? No
Exacte.
Sé com ho dic.
Aquesta era la segona frase que m'havia apuntat per preguntar-te: creus que la informació no ens fa més lliures?
Sí, el que passa que si la tinguéssim tota, jo crec que ens explotaria el cap, saps? Però... jo crec que no hem de tindre un punt naïf de no voler saber el que passa amb el nostre entorn, de voler-ho posar tot de color de rosa. És a dir, els cossos policials no posen sobre la taula este problema perquè hi hagi 4 persones que tenen una plantació de marihuana perquè el dia que es troben amb els amics fumen junts. No és això. Això no és el problema.
Estem parlant de negocis molt grans.
Ah, clar, estem parlant d'organitzacions criminals i es dediquin al que es dediquin, voldran més poder i més beneficis. I més poder és copsar el poder legal d'una manera o d'una altra. Què és el que s'han trobat al sud d'Espanya? El llibre està pensat, no sé si ho aconseguir això, però està pensat perquè el sud d'Espanya faigui d'espill. Perquè... també per situació geogràfica, és obvi que siguin amb el tema de l'haixix els que reben més haixix per mar, no? Tot i que aquí també el rebem. És a dir, hi ha el tema de les narcollanxes, que és molt visible, però Vigilància Duanera i Mossos d'Esquadra van fer una investigació molt potent, amb el sentit de potent de que van escapçar una organització que podia moure moltes tonelades. No vull dir disbarat, però portaven un velé i si amb una narcollanxa estan portant unes 4 tonelades cap aquí, era molt més, eh? Jo no vull dir una tonteria, però crec que eren 30 tonelades en dos vegades, o sigui, molt potent. És que, clar, és que hi ha diferents maneres de portar-ho. No és el que només veiem, no? És com les plantacions de marihuana. Si hagués de fer en base a la meva percepció, no me'n trobo cap, no sé com dir tu.
També adverteixes en el llibre, directe o indirectament, ho llegíem abans, eh? El tràfic de drogues repercuteix en el nostre dia a dia, en el de tots.
Com? Clar, sí, per això. És a dir, quan tu tens un electricista, és igual, que està, o una persona que forma part d'una companyia electricista i que elèctrica, perdó, i que després paral·lelament es dedica a fer això. És a dir, quan ja està mescla entre lo il·legal i lo legal, guanya lo il·legal, perquè sempre tindrà més diners. I els diners és un indicatiu que ens convencen a molta gent.
Clar, quan parlem de narcotràfic, molts pensem en drogues molt dures, la cocaïna, per exemple. Creus que la marihuana, tot i el negoci brut que genera, és una droga minimitzada per la societat?
Bueno, clar.
És marihuana, no?
Jo crec que ens passa a nosaltres això amb el tema de marihuana, i tant des de l'àmbit de la medicina com també els policies, jo crec que amb esta mescla d'haver fins i tot, no?, parlat o assessorar-se amb la part més de la medicina, estan alertant dels nivells de THC, és a dir, el principi actiu de la marihuana, que no és el mateix, expliquen, i quan també fan estudis els policies a Mossos d'Esquadra al laboratori, diuen el principi de THC que trobem ara és molt més potent del que havia fa uns anys, per tant no és el mateix tipus de droga, però el Codi Penal també la té com una droga en diu tova, i encara que els efectes no siguin els mateixos que pugui fer una cocaïna i que, per tant, científicament sigui diferent, ja no és això. És com el contraband de tabac no es percep com algo delictiu. El tema de la marihuana, jo crec que ara comencem a despertar, però no ho percebíem com algo delictiu, sinó, bueno, el que passa que una cosa és el bueno de les dues plantes que es ven a l'amic, i l'altra és el negoci que hi ha ara i l'estructura criminal que pugui haver ara, no?
Anem aquí, perquè em deies abans, clar, el narcotràfic el que busca és ampliar el seu poder, i això li genera confrontació amb el poder establert real de l'Estat, no? Ja hi ha guerres entre bandes de narcotraficants a Catalunya?
Els policies diuen que no. Quan fem les entrevistes tant a tots els cossos policials i Mossos d'Esquadra, que és aquí qui porta més volum en tema de marihuana, no? Ells diuen que hi ha mercat encara. I que sí que és cert que detecten i els tenen registrats i els acaben investigant el que s'anomenen vuelcos, és a dir, que es van robant la marihuana entre ells, especialment, mira, ara, ja no sé si anem tard, però ara és l'època que es recullen les plantes de marihuana, o fins fa una setmana o dos, les que estan a l'aire lliure. Clar, és el moment que roben entre ells, no? I això també ho explicava un dels, que jo dic, protagonistes del llibre, que es dedica a produir marihuana i es guanya la vida així, no? Que això, que ara és el moment de que roben, però, diguéssim, entre organitzacions no s'ha detectat tanta problemàtica en aquest sentit, perquè hi ha mercat, perquè tothom té, bueno, pues això, tothom té els seus guanys, no?
I encara llegim en el llibre Brots de Narcosocietat de Fàtima Llambri, que em ve al cap una entrevista al jutge gallec José Antonio Vázquez Taín, un dels protagonistes de la lluita contra el narcotràfic a Galícia. Explicava que a Galícia, tot i que el tràfic de drogues és continu, hi ha un equilibri. Les organitzacions criminals eviten els episodis de violència públics perquè són del territori i volen continuar vivint-hi amb les seves famílies i el seu entorn. Sembla que posar fi al narcotràfic, Fàtima, no serà fàcil, perquè s'ha de trencar aquest equilibri que no es vol trencar i que ja té molt poder.
Sí, a més van ser unes xerrades molt interessants, eren unes xerrades promogudes per Mossos d'Esquadra, per la Comissaria General d'Investigació Criminal, vale? I després, bueno, vam poder anar fent entrevistes, i això del jutge ho vaig trobar molt interessant, perquè, clar, ara podem fer el paral·lelisme aquí amb el tema de la marihuana, no? Ell dia, a Galícia, tot i tot el tràfic que tenen, amb el haixix i després ja amb el tema de la cocaïna, entre ells no es barallen, a veure, no es barallen. Diguéssim que tenen els crims mínims que consideren imprescindibles i d'una manera discreta i no a la via pública, perquè tots són del territori, tots volen continuar vivint al territori, perquè encara que siguin més rics, viuran millor, però al mateix territori, perquè hi ha un arrelament personal, no? Amb el tema de la marihuana aquí, ara no ens passa, perquè hi ve molta gent expressament d'altres punts aquí. És a dir, hi ha una part que sí, que són d'aquí, però una part que no ho és. Veurem, això sí té conseqüències. També és cert que Màfia Italiana va triar Catalunya com a segona residència, diguem-ho així, no? I, en canvi, tampoc va... Tot i que no tenien arrelament aquí, no va ser aquí on te feien els crims públics, no? Per tant, bueno, veurem, no?, com s'acaba movent això, aquestes fitxes.
Mm-hmm. Ara em podries dir, Fadima, tranquil·lament, això pregunta-li a un polític, no m'ho preguntis a mi, però com que has fet tota aquesta investigació, jo crec que la teva opinió és important, Això es pot arreglar amb qüestions polítiques com va posar sobre la taula Portugal, per exemple?
De legalització o no legalització? Clar, jo no estic qualificada per respondre això. Ara, des de la criminologia, sempre es demana que les decisions que es prenguin en tema delinqüencial o en legalitzar, que siguin en base a estudis. I no sé si estem fent estudis o no sé si ens anem a buscar els estudis que demostrin quina conseqüències han tingut els canvis en altres llocs. És a dir, hi ha zones d'Estats Units on la marihuana està legalitzada. Bé, què està passant allà, no? I esperem un temps veient què està passant. Els llocs on no està legalitzada, què està passant? Les diferències de penes que hi ha entre diferents països que estiguin prop. No sé si quan s'obri definitivament el debat, si s'obri, perquè també hi ha lobbies de poder aquí, si s'obri, doncs es farà en base a estudis o es farà en base a percepció de votants.
Tampoc sé, Fadima, clar, més enllà del debat de la legalització o no, hi ha un debat intermig que molts no coneixem, que no sabem ben bé què és el que està passant, que són aquestes associacions de fumadors que van sorgir com un bolet, que s'han extès com un bolet, que es va dir que es prohibirien però encara hi són. Això forma part d'aquests brots de narcosocietat?
Jo amb el llibre no toco el tema de les associacions. El que sí que explico és que Mossos d'Esquadra va detectar que amb un canvi legislatiu que hi va haver a Catalunya, doncs hi va haver molta proliferació i que hi va haver qui va aprofitar les associacions per fer part de mercat il·legal. Això no vol dir que totes les associacions tinguin mercat il·legal, òbviament, però que es va aprofitar això, no? Després la llei es va revocar i tal, i es va tornar amb una altra tessitura, però en aquest sentit sí que podem recordar, perquè va ser molt mediàtic, quan hi va haver el que després va acabar sent una associació de club canàbic que volia instal·lar plantacions al municipi de Rasquera. Uh-huh. Bueno, allí es va obrir un debat. I al final hi va haver debat perquè sobre la taula hi havia molts de diners. És que el tema, al final...
Si no hi ha poder, si no hi ha
diners... És el poder
dels diners. No hi ha debat.
És el poder i els
diners,
no? I el poder dels diners.
Uh-huh. Com que no vull explicar coses que jo crec que no es poden explicar aquest llibre, vull que m'expliquis tu fins on pots, exacte. Qui és en Mario?
Sí, mira, en Mario jo crec que és clau perquè hi hagi llibre. En Mario és, per a mi, l'altra cara de la moneda. És a dir, el llibre veu molt de l'estadística policial i de les experiències policials, i jo crec que ha de ser així. Però el Mario és una experiència pròpia. És molt bo, diguéssim, o va ser molt bo amb el seu. Jo dic que està condemnat per pertinença a organització criminal i jo dic que estava més al centre que a les afores de l'organització criminal. Organització criminal que movia... ell mai ha volgut dir quina xifra, però es movia molt de volum de xix, no només amb tema de narcollanxa, sinó també amb Belé. Per tant, ell és el que aporta aquell dibuix que encara ens és més difícil saber, no? Jo em sento molt privilegiada per haver pogut participar en operatius policials, o, no? Participar com a periodista, eh?
Sí, evidentment.
A la segona o tercera línia, vull dir, no ens enganyem. Però haver estat allí, no? Però també molt afortunada de poder entrevistar algú així. Perquè encara que es guarda moltes coses per ell, pel meu gust, diguéssim, doncs el que porta... Ostres, tu veus, no? I jo li diria, el tema de la corrupció policial, diu, bueno, no els has d'anar a buscar, Fàtima. Ja venen.
Que bèstia. Que bèstia. Es queden 2 minuts i mig. Encara et vull preguntar, Fàtima, si alguna vegada, dedicant-te al que et dediques, o has passat por o aquesta por t'ha fet replantejar la teva professió?
No, por no, perquè nosaltres penso que sempre estem a la barrera. No, jo no he tingut mai por. I crec que tampoc l'havia de tindre, eh? També és cert que quan ens posem al cartell de periodistes, que dic jo, anem tirant cap endavant. Un dia caurem penya-segat avall, però anem tirant cap endavant. No, però crec que no he viscut situacions per patir por. No, hi ha situacions de més hostilitat. Però jo recordo, per exemple, vam entrar en un operatiu policial en una narcourbanització, érem policia nacional a la zona del delta del Guadalquivir, i els familiars dels detinguts eren hostils, però també quan tu els dius buenos días, tal, és a dir, quan tu tractes les persones com a persones i se senten ben tractades, pues, també rebaixa la tensió, saps?
Presentacions de llibres.
Ara tenim Tarragona demà, demà divendres, a la llibreria Soterrani, i tenim més programades. Tenim programat Amposta, tenim programat Tortosa, Vic, tenim programat Reus al novembre, tenim Navàs, és que només sé les dates. Però
no pares, escolta, que et segueixin per les xarxes socials.
Això, gràcies.
Segur que ho sabran. Presentació de moment demà a la llibreria Soterrani de Tarragona, si voleu veure Fàtima Llambrich, i segur una espectacular xerrada sobre aquests brots de narcosocietat. Després hi serà, com ens deia, Amposta, Tortosa, Vic, Reus, Navàs i moltíssims llocs més, segur. Brots de narcosocietat, editorial Columna. Fàtima Llambrich, moltíssimes gràcies per pujar avui a la Caravana, que vagi molt bé.
Merci.